Són les 11, el 20 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què seguirem pendents del nou home fort del planeta, de Donald Trump. Tornarem a connectar amb Washington per saber quines estan sent les primeres accions del president número 47 dels Estats Units i com segueixen les celebracions que s'estan produint ara mateix a Washington. Farem, a més, una connexió creuada. Contactarem amb un català que viu als Estats Units i una nord-americana que és a Catalunya. Sabrem com viuen de prop i de lluny els canvis d'inquilins de la Casa Blanca. I, per cert, no us perdeu la vinyeta que ens ha fet arribar al cap aquesta setmana. El protagonista és també Donald Trump, però és una vinyeta oberta. Està pensada perquè la tanqueu vosaltres, els oients. També ens acompanyarà la Marta Bosch, que ens parlarà d'altres himnes del Barça, no oficials, cançons que es fan seves als jugadors del vestidor. I ja tinc aquí a la meva esquerra, des de les 10 de la nit, el nostre oient misteriós d'avui, que és una persona que sap molt bé el que és desafiar barreres per fer el que realment vol fer. No us puc dir qui és, però sí que tinc moltes ganes que ens expliqui la seva història. Serà després que parlem d'algunes de les notícies que hauran sonat en aquest Catalunya Nit. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, 5 minuts per posar-nos al dia de les coses més importants que han passat i estan passant ara mateix amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Donald Trump ho ha aconseguit, una cosa gens habitual, tornar a ser per segona vegada i no consecutiva president dels Estats Units, el 47è.
Ha jurat el càrrec a l'interior del Capitoli en una cerimònia deslluïda pel fred. En el seu primer discurs ha assegurat que avui comença l'edat d'or dels Estats Units. Poc després de convertir-se en president, Trump ha anunciat que declararà l'emergència nacional a la frontera amb Mèxic.
I will declare a national emergency at our southern border.
Declararé una emergència nacional a la nostra frontera sud. Qualsevol entrada il·legal serà immediatament aturada i començarem el procés de tornar milions i milions d'estrangers criminals al lloc d'on venen.
Trump també vol posar fi a la transició energètica, controlar el canal de Panamà i ha fet aquest avís sobre la qüestió dels gèneres.
La política del govern dels Estats Units serà que només hi ha dos gèneres, home i dona.
El ja expresident Joe Biden, mentrestant, ha abandonat la Casa Blanca rumb a la seva residència.
Abans de marxar, Biden ha firmat diversos perdons presidencials preventius, entre aquests els de membres de la seva família o els d'investigadors de l'assalt al Capitoli, tot plegat per impedir que Trump els pugui castigar.
I pel que fa a les reaccions, que n'hi ha moltes, comencem per la del president de Panamà, José Raúl Molino, que s'ha referit al discurs que Trump ha pronunciat durant l'acte, dient que Panamà és i continuarà continuarà sent panameny.
En paral·lel, un centenar de persones s'han manifestat per la mateixa raó davant de la residència de l'ambaixador dels Estats Units a Panamà, on han cremat banderes d'aquell país. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha felicitat Trump per la seva investidura i ha assegurat que espera treballar amb ell per aconseguir el retorn dels hostatges que queden a Gaza. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, tot felicitant Trump, ha dit que espera que hi hagi una cooperació activa mútuament beneficiosa. I la Unió Europea espera una col·laboració estreta amb ell, però es manté en una posició de prudència davant les amenaces que pot representar. En una entrevista aquí al Catalunya Nit, Gerard Torrats Espinosa, professor de Sociologia a la Universitat Columbia de Nova York, ha parlat de la importància de la qüestió migratòria en la tornada de Trump.
Crec que el sentiment general és que Trump arriba en aquest segon mandat empoderat com mai per governar. És un mandat total. I molta gent, si mires enquestes, per molts el tema de l'immigració és el que els ha mogut. El no tenir, segons ells, una frontera al sud del país suficientment forta, doncs ha sigut el que els ha mogut a votar Trump.
Torrats Espinosa també ha afirmat que les empreses tecnològiques veuen Trump com una persona influenciable.
La criptomoneda Bitcoin ha batut els seus màxims històrics per rebre el nou mandat de Donald Trump. Aquest dilluns ha superat els 109.000 dòlars i té perspectives de continuar pujant.
El Bitcoin ha guanyat un 60% des de la victòria del republicà a les eleccions presidencials del novembre passat. Ara, la capitalització al mercat se situa en els 2,15 bilions amb B alta de dòlars, només per darrere de l'or, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet i Amazon en la llista dels actius més valuosos del món.
Si voleu una bona anàlisi de per què està passant això i de com funcionen els bitcoins, podeu buscar-ho a la nostra pàgina web, perquè divendres vam fer una entrevista molt interessant al respecte. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, se sotmetrà a una qüestió de confiança.
Això després que l'oposició en bloc li ha tombat aquest vespre els pressupostos municipals. Junts, Esquerra, el PSC, la CUP i Som i Ripoll hi han votat en contra i han deixat sola la líder de l'Aliança Catalana en un ple tens i carregat de retrets.
Davant aquesta negativa d'aprovar el pressupost del 2025, em veig forçada a plantejar una qüestió de confiança que signaré tot seguit. Quin sentit té continuar ocupant aquest govern si vostès ens estrenyen cada cop més la corda i al final ens veiem abocats a no poder desplegar el nostre programa electoral?
Aquesta setmana es convocarà un ple per votar la moció de confiança. Si s'acaba portant a terme, l'oposició té un mes per presentar una moció de censura amb un govern alternatiu. La líder d'Esquerra, Xantal Pérez, ha estès la mà a la resta de grups.
Nosaltres, des de l'endemà de les eleccions, hem volgut liderar l'alternativa al seu govern. I no estalviarem esforços per aconseguir-ho. Prou odi, divisió. I en aquest sentit, apel·lo a tots els meus companys de l'oposició.
Ara bé, si no hi ha consens per fer una moció de censura, els pressupostos quedaran aprovats definitivament.
També problemes per plantejar nous pressupostos a Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni ha decidit plantar-se i no seguir negociant els pressupostos per desacords amb Barcelona en Comú.
Els socialistes asseguren que després de mesos de reunions, les últimes exigències dels comuns han tensionat la negociació i l'han abocat al fracàs. Entre aquestes exigències hi ha la de mantenir l'obligació de reservar el 30% de les noves promocions a habitatge protegit. Barcelona en Comú acusa Collboni d'estar al servei de les elites.
I el 83% dels socis de l'Assemblea Nacional Catalana han votat un nou full de ruta pels dos pròxims anys.
Un full de ruta que defensa la via unilateral per assolir la independència i el trencament de tots els pactes polítics amb el Partit Socialista. Així ho han decidit en la primera assemblea extraordinària de l'ANC amb Lluís Llach de president. En aquest document s'aposta per repetir l'operació d'alinear les forces independentistes en la confrontació unilateral contra l'Estat espanyol.
Gràcies, Sergi. Molt bon repàs. Encara no hem dit res de res del món dels esports, però això ho arreglem de seguida. David Ubach, bona nit.
Bona nit, què tal?
El Barça busca aquest dimarts recuperar les prestacions que ha exhibit aquesta temporada a la Lliga de Campions.
Serà la visita que faran els blaugranes demà, com dèiem, al camp del Benfica, a la setena i penúltima jornada, per tant, d'aquesta fase Lliga, a la Champions. I en la prèvia avui, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha demanat doncs una millora del rendiment que el que va mostrar l'equip a Getafe a la Lliga dissabte passat.
Guanyar la Champions no és gens senzill. És una de les coses més difícils del món. Podem fer-ho molt bé, però hi ha altres grans equips que també ho estan fent molt bé. Espero que contra el Benfica, que juga d'una altra manera, el meu equip pugui jugar amb un altre estil.
My team playing another style.
Baixa important per al Barça demà, la del lesionat Dani Olmo, i és per això que ha tornat a una convocatòria després de 3 partits d'absència Ansu Fati. Flick ha lluat també un dels dos porters, Stensne, per bé que sí que ha evitat aclarir quin dels dos farà jugar, o bé el polonès o bé Iñaki Peña. Aquest Benfica Barça, com sempre, amb transmissió a la TTT de Catalunya Ràdio demà. I, per cert, avui, d'altra banda, els blaugranes han sabut que el València serà el seu rival als quarts de final de la Copa, en un partit que jugarà a duel únic a l'estadi de Mestalla entre el 4 o el 6 de febrer.
Això, per tant, és una mirada cap al futur. Si la posem una mica cap al passat, ens trobem que l'arbitratge del Getafe-Barça de dissabte a la Lliga encara cueja.
Sí, va ser fa 48 hores, en una acció molt polèmica, sobretot en un penal que l'àrbitre va descartar a xiular-li al Barça a favor per una agafada sobre Koundé. Avui s'hi ha referit Joan Laporta. El president blaugrana ha criticat precisament aquesta acció.
El arbitraje en Getafe, una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo. Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Són declaracions de Laporta quan sortia de jutjats de Barcelona, on ha declarat, per cert, com ha investigat per un suposat delicte d'estafa.
Molt bé, més enllà del Barça han passat coses també, hi ha hagut més marcadors.
Sí, a primera divisió, en futbol, el Villarreal ha guanyat 4-0 al Mallorca en el partit que ha tancat la jornada 20, i hem de parlar força d'handbol avui. Al Mundial, la selecció espanyola, que té entrenador i 8 jugadors catalans, ha empatat a 29 davant de Suècia per tancar la primera fase. Ara l'equip espanyol doncs passa a la segona ronda amb 3 punts, s'arrosseguen els resultats de la primera fase, i l'equip espanyol, amb aquest empat que ha rescatat in extremis, doncs suma aquests 3 punts per afrontar 3 partits més. També en vol, el Barça ha anunciat oficialment el que va avançar aquesta emissora fa algunes setmanes, que Aitor Ariño marxarà del Barça al final de la temporada, fitxarà pel Fuxa de Berlín, un cop que el Barça ha descartat renovar-li el contracte. Ariño té 32 anys i actualment és el jugador amb més títols de la selecció, amb un total de 72.
Déu-n'hi-do.
72 títols d'Ariño amb el Barça. I un altre nom il·lustre de l'handbol català, Joan Canyelles, que avui ha anunciat oficialment la seva retirada als 38 anys. I per últim, hem conegut també que Barcelona serà escenari d'una altra gran prova esportiva, la Vuelta a Espanya femenina de ciclisme. Sortirà aquest any des de la capital catalana.
Molt bé, moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
8 d'octubre de 1942.
I el número de la sort, el
1.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta al cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant porta en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno a conduir.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls.
Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic. A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Un quart de 12, ha arribat el 20 de gener, ha arribat el dia de la nova era de Donald Trump i ha jurat el càrrec, ha promès que començava una època daurada per als Estats Units després del que ell considera que han estat anys de declivi. Joe Biden, els actes i les celebracions continuen a Washington i per això hi volem tornar. Aquest so que sentiu ara mateix és el Capital One Arena de Washington. Aquí és l'estadi on juguen, per exemple, els Wizards, l'equip de bàsquet de la ciutat de la NBA, un dels equips, i veiem que continuen les celebracions. Per això connectem en directe de nou amb Washington, Francesc Garriga i Xavier Vilà. Bona nit als dos.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Francesc, en quin punt estem ara mateix d'aquestes celebracions?
Doncs mira, tot va molt tard. Ara és el moment en què Trump s'adreçarà als seus seguidors. No ho ha fet al Capitoli, perquè la cerimònia ha estat interior i, per tant, ha estat tot molt recollit, tot i que ha fet dos discursos, el primer l'oficial i després un altre discurs dirigit als senadors i congressistes republicans, que s'ha allargat més del que estava previst, i ara se'n va cap al pavelló, on també juguen les Mystics de Washington, l'equip femení de bàsquet també professional, on juguen els d'hoquei gel, els Capitals, i aquí farà la trobada amb els seus seguidors, 20.000 persones que fa hores i hores i hores, i això el Xavier Vilà segurament ens ho pot explicar millor, Xavier, perquè fan molta estona que són aquí aquesta gent.
I si fa estona, Francesc, fa moltíssima estona. Hi ha hagut gent que a quarts de 5 de la matinada, i aquí ara són quarts de 6 de la tarda, ja han fet cap allà. Jo quan ho penso és una cosa que trobo que és extraordinària perquè ha fet fred el dia, però és aquella sensació de que va ser giragonses per dintre del downtown, del centre de la ciutat, per intentar arribar al pavelló, cosa que ja va passar també ahir quan el míting. Per tant, gent que, com que, clar, ha vingut de tan lluny, s'ha gastat diners i no ha pogut veure la cerimònia a l'aire lliure a l'Esplanada Nacional al Mall, doncs ha decidit fer això que us explico.
Francesc, del discurs que ha fet que ha fet Donald Trump després de jurar el càrrec, l'he vist, diríem, tranquil de forma, però en canvi sí, bastant contundent en el text, en el que estava dient. Fins a quin punt ha sorprès o no? Ja era el que estava previst? Com ho veus tu?
No ha sorprès, és a dir, no ha sorprès, tot i que no és habitual que el discurs de presa de possessió sigui tan polític i sigui tan d'agenda terrenal, diguem, perquè ha anat a coses molt concretes i ha semblat més un acte de campanya que no pas un discurs institucional, que és el que sol ser més en línies generals, més d'inspiració, més d'idees globals, ha anat a qüestions molt concretes. I ha, per exemple, destrossat l'acció de l'anterior govern, que era allà mateix assistint, no?, a aquest acte de presa de possessió. I ara el que farà és, doncs, tornar-hi. És a dir, un altre acte, un altre míting, un altre acte on segur que veurem un Trump content, feliç, repetint els clàssics. Fa una estona han anat apareixent personatges diversos en aquest pavelló i si no ho heu vist, segurament ho veureu, s'ha produït un moment molt viral, un moment fins i tot et diria que polèmic per la cua que portarà. Elon Musk ha sortit a l'escenari i en un moment determinat, quan donava les gràcies al públic assistent per haver-los col·locat en aquesta victòria tan espectacular, ha fet un gest que es pot interpretar o que s'assembla a la salutació nazi.
Ostres.
És a dir, busqueu les imatges, que cadascú jutgi quina era la intenció de Elon Musk. Es fa difícil d'imaginar que volgués fer la salutació nazi, però el cert és que l'ha fet dues vegades, no? Tocant-se el cor i aixecant la mà, allargant el braç d'aquesta manera tan característica. Per tant, això segur que generarà controvèrsia. En tot cas, ara pendents que Trump arribi aquí a adreçar-se als seus seguidors, però el dia encara durarà, perquè s'ha de posar a signar decrets presidencials. Hi ha una taula preparada per signar decrets presidencials de cara al públic. Això no s'ha fet mai i, per tant, seria també una nova manera de fer política, firmar decrets presidencials. Per exemple, declaro l'emergència a la frontera sud. i ho firma davant del públic i el públic aplaudint el nou president.
El show de Donald Trump. I Xavier, per acabar, no sé si els seguidors de Donald Trump que hi ha per aquí tenen la sensació que en aquest segon i últim mandat vol deixar realment petjada històrica el president, que ara sí que sí ha fet tot allò que ha dit i més.
Sí, una miqueta això és l'opinió que hem anat recollint pel carrer, tot i que la majoria de gent ja ens deia només que ho faci tan bé com ho va fer la primera vegada, jo ja estic la mar de content, però en efecte compten a que faci encara més coses i que colli encara més en qüestions. Tothom feia aflorar l'economia, la inflació, que el galó de llet costi menys diners, per exemple, i també l'altra qüestió que esteu comentant amb el Francesc, jo crec que és important, perquè la manera com Trump entén l'espectacle, perquè això de signar això davant de la gent que està aquí fora, fins i tot els que no poden entrar i veure'l, això és el que jo crec que acaba provocant-los una fascinació encara més gran pel personatge, un personatge que, posat a parlar d'això breument, recordem-ho que és tan conegut al país perquè ja fa 20 anys que aquest home ha tingut shows de televisió, ell acomiadava gent per televisió en aquell concurs que feia. Vull dir amb això que el sentit de l'espectacle que té és una de les altres coses que provoquen un magnetisme entre els seus seguidors que hi ha per aquí, que ara mateix els veig en fi, les cares, Manel, sí. Aquesta hora amb el fred que fa, després de tantes hores, tothom està tan content, tothom està tan refermat en la idea de que això anirà bé i de que han tornat al bon camí, que en fi fa reflexionar també, perquè des de la nostra mentalitat que ens afanyem i ens afartem de fer anàlisi de què vol dir això, com ens afecta, escolta, aquí van més de cara a barraca, tot anirà molt bé. Ras i curt és el que venen a dir-te.
Doncs Xavier Vilà, ens ho has explicat molt bé, moltíssimes gràcies per tota aquesta feinada durant la jornada d'avui. I Francesc Garriga, espero que respecti una mica més els tempos aquesta vegada, Donald Trump, i no aneu a cop de tuit de 3, 4, 5 de la matinada, com ens vas explicar un dia que havia passat en el primer dels seus mandats. Moltíssimes gràcies als dos, bona nit.
Adéu, bona nit.
Minuts i mig i arribarem a dos quarts i ara volem fer un exercici que és parlar amb un català que fa dècades va decidir instal·lar-se als Estats Units i parlar amb una nord-americana que fa també dècades va decidir instal·lar-se aquí a Catalunya. Roger Huguet, empresari català del món de la comunicació, es va traslladar a Miami i crec que ara l'enxampem a Colorado, si no m'equivoco. Bona nit, Roger.
Hola, hola, bona nit. Sí, estic aquí a Colorado passant una mica de fred i digerint el discurs del Trump.
Sí, perquè déu-n'hi-do. A veure, tu quan i per què vas decidir instal·lar-te als Estats Units?
Bueno, jo ja treballava en una empresa americana i es va obrir una vacant a l'oficina de Nova York i vaig agafar l'oportunitat, com molta gent, per anar-hi un parell d'anys i s'han acabat convertint en 30.
Quin any era i qui governava? No sé si te'n recordes.
Doncs sí, jo vaig arribar al 95, a la meitat del primer mandat del Clinton. Uh-huh.
Per tant, vas arribar amb uns Estats Units on hi havia aquella onada demòcrata, d'esperança per a la gent d'esquerres. Molt bé, doncs et mantenim. Ara hem fet només la presentació, et mantenim aquí a l'espera, però saludem també a l'Anet Abstos, que és cuinera, experta en gastronomia i directora d'una empresa de màrqueting gastronòmic i que ella va fer el camí invers. Anet, bona nit.
Bona nit.
A veure, tu ets nord-americana i vas venir a Catalunya quan i per què?
El 92.
Jocs Olímpics?
Sí, però abans. No.
Ah, i encara s'havien de fer, eh?
Sí. I res, bueno, he vengut per l'amor.
Et vas enamorar d'un català o què?
No, no.
Ah, no?
Ho sento. No, però m'he enamorat en Catalunya. Ah. Per això que m'he quedat aquí.
Bé, també és interessant. I de la gastronomia catalana una mica potser també et vas enamorar.
Sí, és clar. Sí.
Molt bé. Tu recordes quan vas deixar els Estats Units, qui governava en aquell moment?
És que jo he fet una mica de viatge, perquè he passat des dels Estats Units a Alemanya, després a Àustria, i després una altra vegada a Alemanya, i després he vengut aquí. Però crec que, és que la veritat que ara no sé, pot ser que ha sigut el Bush, però el pare.
Sí, Bush pare.
Sí, això. Sí, perquè de fet...
Ronald
Bush
Reagan
para...
va arribar fins al 92-93. Ronald Reagan, tu hauries d'agafar entre Ronald Reagan i George Bush pare.
Sí, perquè el George Bush pare ha vingut al meu institut per a dar un discurs.
Està bé.
No, sí.
O sigui que
no,
ho recordes.
Sí, sí.
Sí. Doncs, doncs ja us tenim situats. Roger i Anet, podem començar pel Roger. Què heu pensat avui quan sentíeu el discurs de Donald Trump, si és que l'heu pogut seguir?
Sí, sí, l'he seguit. I la veritat és que m'ha sorprès una miqueta la fermesa amb la que descrivia les polítiques que vol aplicar, que més o menys tots ja sabíem per on anaven els tiros, però crec que anomenar-se que avui és el Liberation Day i que ell és l'escollit i que el Déu el va salvar de l'atemptat i tot el que pensa fer, doncs he vist un Trump molt més per feina del que va ser a la primera vegada que va ser president, el 2017, només que una dada que algú m'ha fet arribar, el 2017 es veu que entre que va ser guanyador i va prendre possessió només va escollir 50 càrrecs dels mils de càrrecs que poden escollir, amb el qual representa que o no estava preparat o no es pensava que anava a guanyar, i en canvi aquesta vegada, des de que va guanyar fins al dia d'avui, hi ha nomenat a 2.000 persones, amb el qual, per bé o per malament, crec que tindrem un mandat ràpid i intentant aplicar les seves polítiques el més aviat possible i amb la màxima fermesa, perquè també per primera vegada després de Roosevelt és el president que té control de les dues càmeres i del Tribunal Suprem, el qual és molt bo si vols fer coses bones, és molt perillós si no les vols fer.
Clar, molt ben explicat. Anet, com ho has seguit tu?
Bueno, a ver... En Estats Units tenim un dit que és que normalment la gent que no sirven per als negocis se fiquen en la política. I jo crec que lo que aquesta vegada lo que el Trump vol dir amb tot lo que està fent és que va per feina i que això ha canviat. Que ara els que estan al mandat pues van a gestionar bé el país, perquè ja la gent tenen, ja estan fins als això, de que no es gestioni bé el país.
Roger, si no m'equivoco, tu has passat per Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, el primer mandat de Trump, Joe Biden, i ara de nou Trump. Es nota,
correcte, sí.
Es noten els canvis de president en el dia a dia pels que esteu allà treballant, fent negocis, o no? O s'ha de treure ferro? Com ho veus tu?
Jo crec que no massa, perquè normalment, justament el balanç de com es va dissenyar això dels Estats Units era que sempre lo normal és que el president tingués una càmera o altra en contra, el qual fa que el president realment no pugui aplicar ràpidament ni implementar moltes de les coses que vol fer i ha d'estar sempre negociant, amb la qual realment això paral·lel amb que els cicles econòmics per sort van separats dels polítics, doncs hem tingut alts i baixos amb presidents demòcrates i amb presidents republicans, amb la qual et diria que no hi ha un trasbals quan hi ha un canvi. Crec que aquest segon mandat del Trump serà, almenys amb la meva vivència en aquest país, on veurem un trasbals més bèstia i on crec que hi haurà tensions a la democràcia, no? Es tensionarà la democràcia basat en el poder que ell té, ara.
Anet, tu que ho has viscut en gran part des de fora també, molts anys vivint aquí, com creus que ha anat variant la imatge que tenim dels Estats Units aquí conforme han anat canviant les presidències? Per exemple, no sé si hi havia una certa admiració des d'aquí Catalunya cap a Barack Obama, per dir alguna cosa, i si ara estem veient uns Estats Units que no ens imaginàvem.
Bueno, a veure, els Estats Units sempre és el que se ama i se odia a la vegada. Sempre. Sempre. La tenen molta enveja, no? Sempre estan queixant-se dels Estats Units, però tots volen anar allà. Per tant, és una mica que mai guanyem. Sempre tenim el pitjor i el millor. Per tant, és una mica difícil perquè no n'hi ha ni un que ha sigut, que han dit, ah, sí, aquest ha sigut fantàstic. No, sempre tenim, no, el blanc i el negre, sempre. Mm-hmm. Ja lo tinc així assumit.
Sí, sí, és aquest amor i odi que desperten a vegades. Com interpreteu el nou entorn del president, començant pel més cridaner de tots, aquesta associació, per exemple, amb Elon Musk?
Bueno, a veure, haveu vist les pel·lícules de James Bond?
Sí, alguna sí.
Bueno, jo estava mirant i crec, per lo que és el guion, el que Diamonds Are Forever, crec que és el que és més així similar.
O sigui, tu veus com una mena de personatges de la pel·lícula de James Bond, que s'ha envoltat?
Bueno, a veure, el Elon Musk lo ha dit avui en el Arena One que el seu somni és que Estats Units planta la bandera en Marte. Això lo té molt clar, que són els seus somnis, i jo crec que el camí va per ahí. Jo, però espero que va per bé.
A veure. I tu, Roger, com veus aquesta... No sé si veus que s'ha instal·lat com una nova classe dirigent al voltant de Trump, també, al poder.
Home, és molt interessant de veure com s'han girat tots, no? Els principals líders de les empreses tecnològiques, que abans estaven, et diria que una miqueta més a l'esquerra que a la dreta, i ara s'han girat tots i s'han anat a l'extrem dret per apoyar el Trump. Això realment és sorprenent per mi. Del tema Elon Musk em vull quedar amb l'exercici que té encomanat de fer, perdó, en principi l'Elon Musk ha de fer un exercici buscant l'eficàcia governamental, i això crec que serà molt interessant de veure.
Clar. Sí, sí. A veure què és el que farà avui, per exemple. Clar, Donald Trump ha dit moltes coses, però una de les que m'ha semblat captar clarament és que apostava de nou per energies no renovables, i, per tant, tenia allà al davant a Elon Musk, que es dedica a fer cotxes elèctrics, que no sé fins a quin punt aquest punt li deu haver agradat, però, per altra banda, amb moltes altres coses segur que sí que està content amb el que va dient el president. Anet, tu creus que es viu tot amb més o menys passió des de la distància?
Bueno, una cosa que és molt important, no sé si la gent us heu fixat que estàs mirant ara la tele, la inauguració, que la majoria de la gent que ara al seu costat són tots molt joves. I de fet, el que és el Senat i el Congrés també, que hi ha molta gent molt més jove d'abans, i molts han estat en el primer mandat amb ell. Això és interessant, perquè al final, abans, tots els polítics, tots els el govern eren gent molt major. Ara són molt joves. Això és un canvi, perquè la gent de 40, 50 anys tenen un altre... No? Ven les coses d'altra manera, ja estan tots digitalitzats, tecnologitzats, tot amb... So, jo crec que és una cosa que no, que farà un canvi i espero per bé, espero. Mm-hmm.
Clar, això és evident, Roger, també, que depèn de qui li preguntéssim i de les circumstàncies que tingués, doncs veu la situació d'una manera o una altra. Per exemple, si és algú que està esperant doncs, un familiar que arribi de Mèxic per fer un reagrupament o això, doncs ara deu estar patint més que un altre que es dediqui a segons quines qüestions empresarials. Però tu diries que el teu entorn, la figura, per exemple, el teu entorn d'amics nord-americans o amb l'empresa, el que sigui, hi ha temor, hi ha esperança? Que, com veus el teu voltant, la gent?
Home, els amics que tinc, trompistes, que en tinc uns quants, aquests estan exaltats, il·lusionats i esperant que passin totes les coses que esperen que passin del Trump. I l'altra part, on em trobo jo una miqueta, doncs estem més escèptics i estem a l'expectativa, perquè jo sincerament penso que moltes de les coses que vol fer, i sobretot les vol fer ràpidament, no les podrà fer, perquè tot és complexa, i llavors ens veurem el tram de veritat, el tram emprenyat i el tram que començarà a fer coses perquè passin d'una manera, diguem-ne, menys ortodoxa, i allà doncs, veurem què passa, no? Perquè jo crec que al final l'economia és el que ho dirigeix tot, i si la gent no veu, després de la proclamació d'avui, que el galó de benzina baixa $2 en els propers 6 mesos, doncs començarà a pensar, bueno, potser llavors ens han pres el pèl, no? Perquè, clar, ho ha dit d'una manera i està posant, de fent la Declaració Nacional d'Emergència amb l'energia, que això, de fet, s'ha de llegir entre línies, perquè el fet de declarar-ho emergència nacional, el que li dona encara són més poders executius, doncs clar, esperes que passin coses ràpid. I si no passen, llavors què passarà?
Sí, veurem. Són els primers minuts d'aquesta nova era de Donald Trump, ho anirem seguint, però ens ha agradat molt tenir-vos els dos en directe aquí al Catalunya Nit, Roger Huguet des dels Estats Units i Annette Abstos, una americana que viu a Catalunya. Moltíssimes gràcies als dos i molta sort. Que vagi bé, bona nit.
A vosaltres.
Merci, bona nit.
Aquest és el so en directe des del Capital One Arena de Washington, on continua havent-hi desfilades, ara ja amb Donald Trump a dintre d'aquest pavelló. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui? A casa.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que és dir d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit. D'acord.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Aquesta setmana el Barça no té gaire res a celebrar, el Barça de futbol, però durant la final, o després de la final de la Supercopa contra el Madrid, sí que hi va haver festa, i vam veure que Lamine Yamal era un dels carregats d'amenitzar-la amb la seva música i un altaveu que portava. El vam veure amb diverses imatges, el jugador de Rocafont, de que carregava aquest altaveu portàtil i es va fer viral la seva imatge ballant, etc. I és que la música s'ha convertit en un element clau per als equips esportius, ho ha sigut sempre, però ara més ho veiem per les xarxes, i ja no tan sols en els moments de celebració, sinó que també hi ha cançons que es converteixen en autèntics himnes dins del vestidor durant moments de la temporada o durant temporades senceres. I d'això és el que volem parlar avui amb la Marta Bosch. Marta, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs com tu bé deies, la música es converteix en una cosa gairebé indissociable, no? dins d'un vestidor, sigui de futbol o de qualsevol equip, perquè no és que tan sols acompanyin els moments de celebració, que així és, sinó que també acompanyen molts moments d'aquells de motivació. A més, darrerament, amb les xarxes socials, els mateixos jugadors són els que ho publiciten i fa doncs, que aquestes cançons que ells agafen com a himnes de l'equip s'acabin doncs, convertint doncs, en virals i en un himne del vestidor, perquè en coneixem molts. Aquest any encara no sabem quin seria o quina seria la cançó del vestidor, però tenim exemples claríssims d'altres temporades com aquest.
Això és Viva la vida de Coldplay, i aquest el relacionem directament amb el Barça de Pep Guardiola, Marta.
Sí, és que avui en dia no podem escoltar el Viva la vida sense recordar aquell Barça magnífic de Pep Guardiola. Ara, si te'n poso aquest altre, sabries associar-m'ho amb algun altre equip del Barça?
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
És una cançó que identifico claríssimament, Pambol i Sal, també el grup, Blau Bunt, però aquí m'enxampes perquè sí que no te la sabria relacionar amb un equip, jo.
A veure, si ens posem a pensar més o menys en quina època sonava aquesta cançó, potser ho acabaríem trobant, però bé, potser és una mica més difícil, T'ho dic clarament, és l'himne del Barça de Tito Vilanova. I avui, doncs mira, t'he portat el Xavi de la Iglesia, el cantant i líder de Blau Mut, doncs perquè ens expliqui com es va assabentar de que Pambol i Sal es va convertir en l'himne del Barça de Tito Vilanova.
Ah, molt bé. Ostres, doncs això és una secció de luxe avui. Xavi de la Iglesia, bona nit.
Molt bona nit, Manel. Bona nit, Marta.
Ostres, bona nit, Xavi.
Mira, fa poc vam parlar amb els Blau Mut, aquí al Catalunya Disc, presentaven el seu últim... aquí al Catalunya Nit van presentar el seu últim disc, Abisma, que recomanem, però no m'esperava que apareixés aquí a la secció de la Marta Bosch. Aleshores, quina relació hi ha entre aquesta cançó que estem escoltant i el Barça de Tito Vilanova?
Xavi, explica'ns això. Sí, digues, perquè tot això va començar amb una trucada del teu pare, oi?
Doncs això mateix. Això seria pels vols del 2012, quan un dia de partit de Barça-Madrid em truca el meu pare a la mitja part del partit i em diu: escolta, que Pambol i Sal estàs a la retransmissió de la ràdio. I això, que vaig anar corrent a posar la ràdio, i el que em va semblar és que el lloc de la retransmissió era la megafonia de l'estadi, no? I de cop i volta vaig començar a rebre missatges de coneguts, d'amics, el telèfon em va començar a patar de gent que estava a l'estadi dient-me que estàvem sonant allà.
Ostres, això vol dir que pots dir que heu omplert el Camp Nou?
Sí, sí, totalment. Això sempre ho dic, és la meva targeta de presentació.
Xavi, com és que sonava Blau Mut al Camp Nou?
Doncs mira, la història és molt maca. I ens la va explicar el mateix noi que posava la música al Camp Nou, i que temps després vam poder conèixer. I és que el fet és que un amic seu va anar a l'estadi amb la noia que li agradava, i ella era molt fan de Pambol i Sal. Pensem que Pambol i Sal en aquella època acabava de sortir i no era gens coneguda. Ell va voler impressionar-la i li va demanar al seu amic, el que posava la música, doncs que si podia punxar aquella cançó. i a partir d'aquí, doncs, Shazam ja va fer la màgia.
Que bo.
I a partir d'aquí també Tito Vilanova la va sentir i la va agafar gairebé doncs, com l'himne d'aquell vestidor, si no l'himne, no? Com us assabenteu vosaltres d'això, de que soneu dins del vestidor del Barça?
Doncs mira, això vam llegir en alguns diaris i gent propera a l'equip ens deia que sonava molt als entrenaments i que en Tito ens escoltava molt. Malauradament no el vam poder conèixer, però ostres, ens hagués fet molta il·lusió.
I gràcies a això potser la relació entre Blaumur i el Barça va anar una mica més enllà i per culpa d'aquest videoclip de la cançó que sentirem ara?
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis som de vidre.
Sí, aquí Xavi veu fer fitxatges, no?, pel videoclip o què?
Home, el cop de talonari. Què va. Mira, van participar uns quants jugadors del Barça en el videoclip de bicicletes gràcies a en Gerard Romero. Ens coneixem des de feia un temps i vam tenir la idea de que, com que havia passat tot això al Camp Nou, doncs que seria curiós en el nou videoclip, que en aquell moment era bicicletes, doncs que hi sortís algun jugador del Barça. Doncs li vam demanar a algun i ens va portar uns quants.
Quants te'n va portar, qui et va portar?
Això mateix.
Doncs va venir en Sergi Roberto, en Sergi Gómez, en Muniesa, en l'Ivan Balliu, en Joan Roman, i res, la història va ser sense cap tipus de guió, doncs anem a fer una mica de partit aquí i res, a veure què passa, no?
Qui va guanyar? Qui va guanyar,
bueno,
Xavi?
Clar, és que les males llengües, és per això, les males llengües diu que va guanyar Blaumut.
Ah,
però,
sí?
Però clar, jo per mi que no van jugar al 100%, però no ho tinc clar.
Ni potser ni al 15, Potser.
Van veure allà quatre d'estralers, van dir, hòstia, para.
El que és evident per això és que aleshores bicicletes també hauria ser un dels temes que sonaven al vestidor del Barça. Com a mínim el videoclip doncs segur que el van veure.
Sí, això ens deien.
Molt bé.
Recordes alguna anècdota curiosa, Xavi, d'aquell dia?
Hòstia, el que va ser molt bo, i no ens esperàvem, és que després de rodar el videoclip, realment ens ho vam passar molt bé, va ser molt xulo, ell supermaco, superpredisposats a tot, i quan vam acabar, vam anar a prendre alguna cosa, vam anar a berenar, i en això que en Sergi Gómez treu una parella de cartes i comença a fer trucs de jocs de mans, i el tio és molt bo fent jocs de mans. Hòstia, vam passar una estona molt, molt xula.
Hòstia, heu seguit mantenint el contacte o no?
Doncs no, la veritat és que no. Amb en Gerard Romero sí, però, ostres, amb els jugadors del Barça no. No.
Escolta'm, Xavi i Manel, bàsicament, el que no saps tu, Manel, és que la relació de Blaumut amb el Barça va encara més enllà, i en aquest cas ja és per part personal del Xavi de la Iglesia.
Sí? A veure, traca final.
I té a veure ja allò, redoble de tambores, no?, amb un tiet seu.
Què és això?
Sí. Doncs sí, el meu tiet està vinculat al Barça des que jugava com a juvenil. I estem parlant dels anys 60, Ell es va anar formant al club i va anar pujant de categoria, jugava el que ara seria el Barça B, i quan estava a punt, però, de debutar amb el primer equip, amb un entrenament a la selecció catalana, va tenir una lesió important, es va fer mal fort i va haver de retirar-se d'alguna manera dels com a mínim no va poder seguir jugant al Barça. Va seguir jugant al futbol, però no al Barça.
Llàstima.
El que sí que manté el vincle, perquè ara és de l'Associació dels Veterans del Barça, juguen partits cada setmana, bueno, està allà dins. I allò és el que li dona vida, a més.
I tant. Xavi, tu jugues a futbol o què?
Jo no, jo sóc més d'instruments.
Sí, i aquí sí que està jugant a una molt bona lliga, això segur. Doncs Marta i Xavi, avui m'ha encantat convertir aquesta secció esportiva també en una mica en una secció musical. Una abraçada a tots dos, moltíssimes gràcies.
Una abraçada forta, gràcies a vosaltres. Un plaer.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Doncs el 20 de gener a Washington encara li queden unes quantes hores, però aquí se'ns acaba i el volem acabar bé. Qui és el nostre oient misteriós avui? Carles Puigmundó. Podem dir director de cinema i afiliat a l'ONCE i algunes coses, però de moment, primera pregunta. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit, Carles?
Bueno, l'actualitat és de bojos, perquè...
Sí.
I més ara amb el Trump, no? Però sí que és com que el món és molt gran i la gent pensa molt diferent i això, està tot molt boig, per la veritat, perquè no dones crèdit a moltes coses que passen i dius, com pot passar tot això?
Sí, sí, sí. Aquí n'hem explicat unes quantes. Deia, ets director de cinema i afiliat a l'ONCE. Quina discapacitat visual té, Ricard?
Sí,
Carles,
no, no, jo tinc una discapacitat que es diu nystagmus, és a dir, que el meu ull està constant moviment, la pupila... és molt superactiva i doncs jo tinc un resta visual molt baix i bueno, pues em defenso com puc, però per sort tinc resta visual, perquè clar, conec gent de la ONCE que no en té resta visual, i bueno, jo l'únic que sí que és veritat que he nascut amb la discapacitat, així que porto tota la vida amb la discapacitat visual.
I això és que la pupila és molt activa.
Sí, et mou d'un costat cap a l'altre, o a vegades cap a baix, però no, jo, en el meu cas és més cap als costats, però és en constant moviment. És com tenir la imatge constantment en moviment, com si agafes una imatge i comences a moure molt, molt ràpid, doncs pues, sí.
Clar. A molta gent li pot sorprendre que una persona amb una discapacitat visual s'hagi dedicat, entre altres coses, a fer cinema. Tu has estrenat dos curtmetratges, Un dia més i La gran esmaixada, que ara en parlarem sí. una mica, però sí. Això deu sorprendre, no?
Sí, bueno... sorprè... La gent, bueno, és que ho ha passat de tot, no? Però la gent... Pues sí, les sorprèn, a vegades no ho entenen, a vegades sí, a vegades pues et genera pues, incògnites, no? Bueno, la veritat, que com és tot això, no?
Sí, clar, sí.
Sí. Sí, sí. I, bueno, al final, jo crec que sí, el cine es pot dedicar a qualsevol persona. Una persona que és cega es pot fer director de cine tranquil·lament.
Un dia més i La gran esmaixada. Són històries bastant autobiogràfiques, potser.
Bueno, en el cas de La gran esmaixada no tant, però sí que Un dia més sí, perquè està basat en la meva experiència amb el bullying a l'institut. I la gran esmaixada pues, és una mica de recull d'experiències que m'han comentat gent de la ONCE, gent que n'ha conegut aquests anys, i vaig intentar fer com una història pues, una mica en global del que vivim les persones amb discapacitat visual o que no hi tenen resta visual.
A tu a l'institut et feien bullying. Explicar-ho amb una pel·lícula t'ajuda una mica a segellar una mica aquella ferida? O...
No, jo més que res és quan jo he començat a fer cinema, a mi m'agradava més sense ficció i aventures, però en l'educació ho he posat molt malament, la gent no comprenia que jo volia fer director de cinema, m'han dit que no em podia dedicar a això per la discapacitat, i al final el que vaig comprendre és que el meu somni es tenia que transformar una mica i explicar vivències que jo he tingut perquè noves generacions no ho passin. Estem fent material didàctic amb Un dia més i ara farem un altre curtmetratge que es diu Ni un dia més, que també és des del punt de vista de l'espectador, de qui ho està veient, i el que volem és una mica pues, que les noves generacions pues, que no ho tinguin que passar o almenys tinguin eines per mitigar tot aquest sofriment que és molt gran.
Per finançar aquests projectes que tu vols fer i que ja has fet, t'ajuda l'ONCE o com ho fas? L'ONCE o com ho fas?
Bueno, en aquest que estem fent ara sí que l'ONCE ens ha donat una ajuda, però els anteriors no. Jo ho he fet amb crowdfunding, amb molt pocs diners, així, doncs per fer un curtmetratge de 600 euros doncs és molt poquet diners, així, has de fer de béns de la gent, que t'ajudi, que fiqui de la seva part... I, bueno, al final és intentar fer les coses pues, com bonament pots.
Tu, un cop has rodat l'escena i has fet la pel·lícula, després hi ha muntatge, tot això, i tens un equip o ho vas fent tot tu o qui t'ajuda?
Bueno, per cada rol que hi ha, pues, hi ha gent, no? El director de fotografia, pues, equip de so... però bueno, jo l'edició la faig jo, després hi ha el colorista, que és qui fa el color, això jo no en tinc tanta idea perquè tampoc he pogut preparar-me tant per fer-ho, podria fer, però no he tingut tanta preparació, m'he intentat dedicar més a aprendre de guió, que això també ho faig jo, i bueno, al final és adaptar-se, és aprendre el que vols fer, el que t'agrada, i bueno, el que pugui jo fer dels rols, doncs faig, i si no, doncs altra gent que m'ajuda molt i sense ells pues, tampoc es podia fer, perquè al final el cine és equip, treballar en equip. Aquests títols de crèdits tan llargs que surten, doncs... Pues...
I tant, i tant. Sí, sí, és treballar en equip i és una feina complicada i esperem que puguis fer les pel·lícules que vulguis i com vulguis, curtmetratges, i no sé si et planteges fer-ne alguna de llarga.
Sí, bueno, ara estic començant, intentant moure per fer la pel·li, així al final jo vull fer pel·lícules, i al final per poder alçar la veu també i comentar temes del que vivim les persones amb discapacitat, que és un dels meus objectius, que la gent entengui, pues al final també és a través de pel·lícules, no tant de curtmetratges que no tenen tanta visibilitat, sinó pues, fer pel·lícules. I ara pues, estic intentant moure un guió de llargmetratge i ojalà pues, pugui tirar endavant.
Tant de bo que sí. De moment t'agraïm molt que avui hagis passat pel Catalunya Nit des de les 10 aquí escoltant-nos atentament. S'està acabant el dia, però ens queda encara una última passa que per nosaltres és transcendental, perquè serà l'última cançó que escoltarem avui. M'acompanyes?
Sí.
Vinga, Carles, som-hi.
Down the street I used to wander, yeah, I shook my hand and made myself a bet. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get?
Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nit un cantant que ens agrada molt, és Kurt Weill, i aquest tema és How Lucky. My shoes and a hum from the rearview mirror. How lucky, quina sort pot arribar a tenir un home, es pregunta la cançó. Nosaltres ens sentim realment afortunats d'estar aquí cada nit amb vosaltres i també de poder cedir cada nit l'última paraula a alguna persona que avui també es pot sentir afortunada. Tornarem demà a les 10.
Hola, bona nit. Sou Borja Penela, músic, cantautor i altres coses. Ahir a Gandia es va celebrar la cerimònia dels Premis Ovidi Montllor de la música valenciana i em van atorgar el premi a millor disc de cançó d'autor pel meu últim disc i primer en solitari, que es diu Girovac. I bo, estic molt afalagat. No sóc una persona molt de premis, però bueno, aquest me fa molta il·lusió perquè és el primer que rep en este canvi de cicle vital i musical, i em fa molta il·lusió. I a més, des de casa, amb els temps convulsos que estem vivint, política, social i climàticament, i em fa molt feliç, la veritat. Puc dir que sense cap mena de dubte que avui ha estat un gran dia. Moltíssimes gràcies.
The day I walked down the street I used to wander, yeah, I scratched my head and lit my cigarette. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get?
walk down a street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bed. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get?